Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom. El nou programa Economia en Valors us parla Salvador Aragonès. Que siguin molt feliços escoltant aquest programa. Aquesta setmana tenim quatre entrevistes per il·lustrar-nos sobre l'actualitat econòmica. En primer lloc, parlarem de la verema, del preu del raïm, del mildiu, del tancament dels Estats Units a les importacions espanyoles. S'obrirà el mercat nord-americà després de les eleccions presidencials d'aquest novembre? On es vendrà aquesta vegada el vi, l'alcohol i el cava? Som exportadors de tot, però ara ens manca el mercat dels Estats Units. Ens ho dirà Pere Llopart, famós cavista i agricultor que representa la quarta generació de caves Llopart. Què passarà amb els lloguers? Quina força té la llei aprovada aquesta setmana passada pel Parlament? Els professionals immobiliaris diuen que és inconstitucional. Realment seran els qui lloguen els qui tindran un benefici d'aquesta llei a curt i a mig termini? I si jo tinc llogat el meu pis, què he de fer si em demanen la rebaixa del preu del lloguer? I si visc en un piu llogat, en un pis llogat, amb què em beneficia la llei? I també parlarem dels ocupes. Com és que poden anar ocupant pisos i xalets sense que la llei els empari els propietaris? Per què no es fa una llei que protegeixi a qui té un pis i no hi pot entrar? Avui, els pisos turístics, com està la situació? De tot això ens parlarà la presidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Anabel Miró, empresària immobiliària i administradora de finques. I parlarem dels que no tenen casa, dels que viuen al carrer, dels que tenen que remolinar-se en els caixers per si plou i fa fred, de les persones que viuen amb cartrons com a matalàs. D'aquestes persones s'ocupa la Fundació Arrels. Parlarem amb Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. I tindrem després entre nosaltres la doctora en psicologia Isabel Sierra, que ens parlarà com és que els sous de les dones siguin més baixos que els dels homes. Com és que cada any s'assignen convenis amb diferents sous marcats pel sexe i no pel tipus de feina? Què fan els sindicats? Ens parlarà la doctora Isabel Sierra, doctora en psicologia social i de salut, especialista en salut pública i benestar social. Avui escoltarem, com a cançó del programa, una clàssica catalana, una cançó amorosa, tendra, sempre actual, melancòlica, amb arranjament modern de guitarra, piano i bateria. La canten els obesos, que ja la van cantar a la Marató de TV3. Rosó, pel teu amor.
Thank you. presoner en tots moments de la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bondat sols empara. Perquè és fresca i és suau i és un doll de poesia i s'assembla al cel blau que el cor ens dona alegria. Doncs ja que tens nena.
Moltes gràcies als obeses per aquesta interpretació tan original i tan ben feta, però jo personalment, perdonaran, em quedo amb la veu de la Roser, que és tan fresca i tan suau. Ara començarem les entrevistes d'aquesta tarda. Bon vespre, senyor Pere Llopart, famós que vista, viticultor i agricultor. Perdoni que el molesti durant la verema. Ara els que treballeu la vinya esteu molt atrafegats. Li prendré només uns minuts. Senyor Llopart, com explica aquestes queixes sobre el preu del raïm? És culpa del coronavirus o dels Estats Units?
Bé, malauradament, del preu del raïm ja fa molts anys que se'n parla i, per tant, no és culpa només del coronavirus i, ni dels Estats Units. Ara s'ha arribat a l'extrem i, per tant, és molt greu que el preu de compra del raïm està molt per sota del cost de producció, sobretot per la part de les empreses que compren els volums més grans. Nosaltres, a Llopart, sempre hem tingut el compromís de dignificar la feina del viticultor, perquè, davant de tot, nosaltres som viticultors.
Sí, vostè és la tercera generació, no?
Sí, bueno, de fet, som la tercera generació ja com a elaboradors de...
Sí, cavistes.
De cavistes, sí, però bueno, la història remunta molt, molt enrere. Ja les primeres ampolles de Llopart ja van sortir al mercat el 1887, perquè ja estem a punt de celebrar el 130 aniversari.
Sí.
Sí, sí, ja fa uns quants anys que estem...
Llavors ens deia vostè que això no s'arregla des de fa anys. O sigui, que el preu...
Aquest preu, malauradament, ja fa molts anys que... És a dir, sobre les queixes sobre el preu, ja fa molts anys que s'estan debatent i fa molts anys que s'arrastren, sí, sí.
Sí. No sembla que baixi el consum del vi, no obstant els derivats també del qual menys a Europa, no?
Bé, el consum del vi està experimentant un canvi de tendència, ja que amb el confinament ha crescut el consum de vi a les llars. I aquest, per exemple, nosaltres a Llopart, aquest canal és un canal que estem bastant presents. I, per tant, en el nostre cas, potser no hem notat tant aquesta davallada. de consum, perquè a les llars realment ha augmentat. En altres canals ha disminuït, sobretot restauració, però el consum a les llars ha augmentat.
Sí. Senyor Llopart, quins passos han donat vostès per tal de situar, de continuar situant el vi català i espanyol entre els primers del món aquest any? Li sembla que després de les eleccions nord-americanes pot obrir-se el mercat dels Estats Units i millorar la situació?
Sí, bé, això últim ja veurem com s'acaba, perquè és tot molt incert i la veritat és que fer un pronòstic sobre aquests aranjels que ens han aplicat des dels Estats Units, doncs no sabem ben bé quin serà el final. I en quant a la primera part que em comentava, doncs, bé, en el nostre cas estem treballant a la vinya de la millor manera possible, perquè la barema, en cada barema acollim els millors raïms per fer els nostres productes, però bé, tampoc és, diguem, una tendència habitual i no és que siguem l'excepció, però seria bo, doncs, que en general el sector apuntés cap aquí, no?, de fer la màxima qualitat en el transcurs dels propers anys.
Sí, i si bé no a tot arreu, diríem, aquest any ha plogut bastant, pensa que el vi tindrà el grau que demana el mercat?
Sí, bé, en condicions normals la vinya és un conreu de secà, i per tant un any plujós, doncs, a la vinya produeix més.
Sí, però baixa el grau.
I el grau, doncs, ha degut a la major producció, doncs, baixa una mica, però també aquestes pluges comporten humitats, que aquestes humitats comporten fongs als raïms, i per tant no sempre es compleix la regla de que com més plou, més producció, perquè en aquest cas ha sigut al revés, no?, que per efecte dels atacs dels fongs, doncs, hi ha hagut menys collita de l'habitual.
Sí, sí.
I afortunadament també el mercat, el tema del grau, ja no és una demanda tan clara, només una demanda de grau, sinó que es valoren altres factors com és l'origen, el territori, la història, vinyes de muntanya, criances llargues, ecologia, no només és l'únic factor qualitatiu.
O sigui, la qualitat del vi llavors ja depèn més de la història, del raïm, del lloc on s'ha produït.
Correcte, la manera com el produeixes, els rendiments, la situació de les vinyes, sí.
Sí. Hi ha hagut vinyes atacades pel mildiu, senyor Llopart.
Sí.
Per què, precisament, aquest any?
Bé, sí, de fet, aquest any hem tingut mildiu, a més, i, bé, si em permets una mica d'ironia...
Sí, sí, i tant.
No pas el mildiu, doncs, que sembla que aquest any estem vivint una mena de set plagues d'Egipte, no?, perquè,
sí,
tal com recull l'Antic Testament, que, ostres, estem suportant, doncs, aquesta plaga de mildiu, el canvi climàtic ja fa molts anys que és evident, els aranjels que comentàvem dels Estats Units, el pànic que hi ha hagut per la pandèmia del Covid i el confinament que això ha suposat, els preus ruïnosos del raïm, que també n'hem parlat, els excedents que hi ha en el sector, perquè s'han autoritzat plantacions de vinya arreu de la península i són plantacions noves de vinya, que això fa que també hi hagin excedents de producció, perquè hi ha molta vinya plantada. A més, hi ha oligopolis en el sector, que són els grans elaboradors, que, doncs, una part molt important de la producció de raïm i de vi està en mans d'aquests oligopolis. Hi ha hagut una sequera, inclús hi ha hagut una sequera des d'aquest període de pluges, en què després del període de pluges de primavera hem estat 2 mesos sense ni una gota d'aigua.
Sí,
al final els ceps s'han acabat inclús patint una mica de sequera. I al final, a última hora, a més, per acabar de rematar, hi ha hagut alguna calamarsada per aquí a la zona.
Sí.
Que, no sé, em sembla que en compto 9 de plagues, esperem que no arribem a la desena. Esperem...
Hi ha hagut com una espècie de confluència de desastres,
sí,
diríem.
Sí,
però
aneu, hem de ser optimistes, mirant,
no, clar,
anar salvant tots aquests obstacles.
Però vostè, que ha viscut altres èpoques, vull dir, ha viscut de semblants com aquesta?
No, i el pare que és més gran, el pare encara està actiu, amb 90 anys, i ho explica això no ho havia vist, no és del record de ningú de la seva generació, d'ell,
sí,
ni de la seva generació, que no, malauradament quedava poca gent a la seva època, però no havia viscut mai això, aquesta confluència de tants factors.
Sí. Però vostè continua creient en la vinya i el futur de la vinya.
Sí, i tant, no, és el que deia, hem de ser optimistes, anar salvant...
A pesar del canvi climàtic, també.
Sí, bueno, la vinya, ens haurem d'adaptar a aquest canvi climàtic, amb varietats, amb formes de cultiu, bueno, intentar aprofitar al màxim l'aigua de pluja, però ens hem d'adaptar, no ens queda cap més remei. Per adaptar-nos hem de fer tot el possible perquè aquest canvi climàtic sigui el menys evident possible i es vagi enlentint el màxim possible. Però, mentrestant, ens hem d'anar adaptant, sí.
Sí, doncs moltes gràcies, senyor Pere Llopart, per participar al programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui un bon vespre i un bon fi de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies, igualment.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
I ara parlarem dels lloguers, dels habitatges, de la llei que limita els lloguers. I tenim aquí la presidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, la senyora Anabel Miró. Bon vespre, senyora Miró.
Molt bon vespre, senyora Aurés.
Doncs parlem... El Parlament, perdó, acaba d'aprovar una llei sobre limitació dels lloguers, la setmana passada, per només un vot de diferència, però és una llei. Els professionals del sector rebutgeu aquesta llei. Tots els professionals del sector. Heu dit que és inconstitucional. Per què? Pensen presentar un recurs d'inconstitucionalitat, senyora Miró?
Bueno, anem a part. La votació, de fet, va ser 71 vots a favor i 68 en contra, però en tot cas està clar que certament va haver-hi poc marge i poc consens polític, no? Aquesta manca de constitucionalitat, que hem alegat molts, no ve dita només des dels sectors, sinó que va estar confirmada o recollida al propi informe del Consell de Garanties Estatutàries,
sí,
que, com bé sabeu, doncs, és una de les més altes institucions jurídics consultives de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí.
I el seu informe va ser molt contundent respecte a les conclusions respecte a aquesta possible inconstitucionalitat, no? Jo crec que tampoc podem oblidar que aquest informe ja feia referència a un d'anterior, perquè si recordem, l'any passat, el 2009, ja es va intentar aprovar el decret llei 9-2009 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes,
sí,
i després del seu debat i votació, doncs no va ser validat en aquell moment pel ple del Parlament i, per tant, va ser derogat.
Sí.
Bé, l'argumentació, que em dèieu, de la constitucionalitat o no de la llei seria una mica llarga d'explicar, que si em remetria, si algú té interès, pues, a la lectura de l'informe, que
no,
és
bé, molt... No, això ho obviem. Però, diríem,
paraules, no?
hi ha un informe, diríem, d'inconstitucionalitat per part del Tribunal de Garanties, no?
Un informe que anuncia, doncs, o estudia, analitza la seva possible inconstitucionalitat.
Sí.
En cas aquesta, si és o no és, doncs serà el Tribunal Constitucional qui ho hauria de dir, no? Per entendre's en poques paraules, el que ve a considerar és que Catalunya no té competències per regular el respecte dels preus de lloguer, no? I que, en tot cas, doncs, podria ser o no una competència...
Sí, és un problema competencial.
Clar, entre d'altres, no? Com bé sabeu, les relacions arrendatícies, doncs, estan regulades a la llei d'arrendaments urbans de gaire estatal, que a més seria bo que diguem que és una llei que va estar sotmesa a una reforma també l'any passat, no? Aquest Real Decret Llei 729 de 1 de març, i que pel que fa al que és la determinació de la renda, doncs va recollir un principi de llibertat de pactes entre les parts, que d'alguna manera també ve lligat amb la base de les obligacions contractuals, que aquest principi no està només recollit a l'ordenament estatal, també el tenim recollit al Codi Civil Català, no?, en matèria de llibertat civil i de pactes. Per la qual cosa, en definitiva, doncs, entenem que la regulació d'aquesta intervenció directa en la determinació del preu del lloguer, doncs, podria vulnerar realment tant el marc constitucional com el marc estatutari, no?
Sí, també el dret civil català, segons ha dit vostè, no?
Bueno, també recull aquest principi de llibertat de pactes, eh? Tenim un article al 111.6 del Codi Civil Català, doncs, que també estructura el dret en base a aquests principis que us comentava, de llibertat de pactes.
I pensen presentar un recurs d'inconstitucionalitat, que és una paraula rara aquesta.
Sí.
Bueno, difícil de pronunciar, no rara.
Pronunciar, exacte.
Sí.
Però amb transcendència, perquè imaginem-nos, ja ha passat amb altres lleis que s'aprovin i després el tribunal les acaba declarant inconstitucionals i el desgavall que ja s'acaba produint. Bé, em dèiem això de la presentació del recurs. A veure, la presentació del recurs, doncs, les poden fer els grups polítics, per una banda,
sí,
tenen més de 50 diputats,
sí,
algun dels quals...
I són.
Però ja han anunciat aquesta intenció d'interposar-lo, no? I també podria interposar-lo el propi govern, que seria l'únic camí perquè la llei quedés suspesa fins a la seva resolució, no? Si l'interposen els grups polítics i si no l'interposa el govern, doncs aleshores la llei, un cop publicada, perquè a dia d'avui no tenim constància encara de la seva publicació, doncs aleshores podria entrar en vigor fins que hi hagués aquesta sentència que declarés o no la seva constitucional inconstitucionalitat i que, ben bé, doncs, bueno, veient,
sí,
doncs, els marges de resposta, doncs, podríem estar parlant de 2-3 anys que,
sí,
que
senyor,
poden arribar.
Senyora Miró, els inquilins semblen estar molt contents, però vostès, els APIs, els administradors, els propietaris, diuen que això és pan per avui i hambre per mañana. I què hi diu vostè? Expliqui'ns quins són els efectes negatius i positius d'aquesta llei per als inquilins.
Bé, nosaltres sempre hem dit que podem compartir la finalitat de polítiques que millorin l'accessibilitat a l'habitatge, però en cap cas ni l'eina ni la manera de fer-lo, no? Ni l'eina que s'ha escollit ni la manera de fer-lo. Nosaltres valorem efectes negatius prou destacables que podrien ser el bàsic i el que hem comentat més vegades i reiterat és la possibilitat de reducció de l'oferta d'habitatge en règim de lloguer, no?
Sí.
Sempre dèiem que si incrementem l'oferta de lloguer en el mercat, doncs, lògicament els preus van...
Els preus baixen.
I, de fet, s'havia vist ja una baixada natural, perquè entenem que també havien arribat al topall del que sí. les persones doncs, podien assumir. No? Però, clar, el fet de que hi hagi aquesta intervenció directa en el preu, entenem que el petit propietari, que és el primer que estarà expulsat del mercat perquè haurà de vendre el seu habitatge, i estem parlant de més del 85% de la propietat concentrada en petits propietaris, sí. segons dades que ha publicat també l'Observatori de l'Habitatge,
sí.
doncs ja seria un efecte greu, no? Perquè entendran que al final doncs, o tindran que vendre o no podran assumir el manteniment d'aquesta propietat posada en el mercat de lloguer.
Clar.
Després hi ha una altra línia, no? Que també seria que s'ha discutit molt sobre si és, sobre la inversió que es pugui fer a Catalunya per fons o per altres entitats que podrien tenir capacitat econòmica per fer un mercat professionalitzat del lloguer, que generés doncs, un mercat molt més ampli i flexible, però que entenem que davant d'aquesta manca de seguretat jurídica i d'aquesta situació, doncs el més probable és que puguin decidir traslladar aquestes inversions i en comptes de deixar-les a Catalunya, doncs anar-se'n a altres països o altres comunitats autònomes, no? El qual també seria una llàstima. A vegades criminalitzem situacions que probablement es podrien haver pensat en altres mesures puntuals i amb altres diferències que no generessin a aquest efecte directe. No?
Sí, de fet, el món immobiliari, diria, mou molts mils de milions d'euros i això que ha parlat vostè, de que es creia una inseguretat jurídica, aquests mils de milions se'n van a un altre lloc perquè hi trobin un refugi més rendible, no? També estar en contra dels constructors, perquè, és clar, com vostè havia dit, diuen que això impedirà la construcció d'habitatges de vivendes per llogar. Pot dir-nos quin percentatge de lloguer hi ha al país enfront a la mitja europea? Té aquestes dades?
Bueno, més o menys hi ha unes dades que es valoren, no sé si són del tot exactes, però s'està parlant aproximadament d'un 18-20% d'habitatge en règim de lloguer, que és francament baix respecte a altres països europeus, no? Agafar una mitja europea és complicat perquè n'hi ha molta diversitat de països amb realitats molt diferents, no? Però sempre s'ha parlat d'Alemanya o Àustria, que són països que poden tenir un 40 o un 50% d'habitatge destinat al lloguer, no? Que han fet altres polítiques d'habitatge i que, per tant, doncs, tenen una realitat del parc immobiliari destinat al lloguer molt, molt diferent.
Sí, perquè això també promou la llibertat de moviment, la mobilitat de la població, no? Perquè si un compra un pis, sembla ser que tota la vida ha d'estar allí, no?
Està clar, està que ara hi ha altres tinences i altres maneres de fer i també hi ha hagut canvis culturals que són importants i que ens han de tenir en compte a l'hora de regular l'habitatge. Per altra banda, nosaltres també veiem alguns efectes i dificultats com podrien ser el deteriorament del parc immobiliari amb totes aquestes obres de conservació i rehabilitació que són tan necessàries i contínues en l'habitatge, no? I que, òbviament, tothom sap que requereixen un esforç important d'inversió per poder fer la rehabilitació, inclús, us diria, la implementació de mesures d'eficiència energètica, que ara doncs,
sí,
és el camí que hem d'anar, i que també podria donar un benefici en el llogater, en el consum energètic del seu habitatge. Però que està clar, inicialment algú té que fer aquesta inversió, de fer una instal·lació, de posar-hi unes plaques, de tot el que cal fer, i aquesta inversió, doncs, si la té que fer el propietari, en un moment en què li han pujat molt les despeses, tant en fiscalitat com les despeses comunitaris, com tots els nous requeriments legals que hi ha ara pels edificis, i amb aquesta limitació específica dels ingressos per l'arrendament, doncs el podria deixar molt ofegat, no? Així que bueno...
Respecte... Sí, a més, els edificis han de passar a la ITV, com diuen ara, no?
Han de passar a la IT, exactament. En tot cas, cada vegada que passen la IT, doncs es detecten qüestions, a vegades lleus, a vegades greus, però que implica també una inversió i un esforç econòmic en un moment de crisi que no ens oblidem que està afectant absolutament a tothom, no?
Sí.
Ara, nosaltres aquesta posició dels constructors la trobem prou raonada. Entenem que si han de promoure habitatge i troben tantes dificultats, en primer lloc, el preu al que van comprar al seu moment el sol, no? Perquè la construcció d'habitatge doncs, porta 2 o 3 anys, són processos llargs. La tardança administrativa en la tramitació de les llicències, les modificacions urbanístiques. A veure, entenem que són decisions importants per assumir un risc tan important com implica la construcció d'habitatge. Però, bueno, en tot cas, segur que ells això us ho sabrien explicar molt millor.
Sí,
i amb més
molt bé. Permeti'm anar a una altra qüestió que preocupa molt els propietaris i administradors de finques. Em refereixo als ocupes, que actuen cada vegada més. Hi ha un buit legal, és una deixadesa de les autoritats polítiques. Catalunya és al capdavant dels ocupes.
A veure, certament l'ocupació en aquest moment està sent objecte d'un gran debat social perquè, com bé dieu, doncs, l'augment de supòsits ha sigut exponencial i en concret a Catalunya estem mirant dades que registren gairebé el 50% de les ocupacions, tot i que s'han donat també i s'estan fent extensives a la resta de l'Estat. No? Aquest és un problema molt complex. Entenem que més que un buit legal, el que potser caldria parlar és d'una manca d'efectivitat de les diferents normes que ara tenim vigents, no?
Sí.
Per la qual cosa sí que és cert que s'està impulsant, inclús des del propi Col·legi de l'Advocacia i el Consejo de l'Advocacia, reformes de les lleis actuals, de la llei d'enjudiciament criminal, com també de la llei de bases de règim local, per poder implicar els ajuntaments amb aquesta problemàtica i la pròpia modificació de la llei de propietat.
Però hi ha un cert consens amb aquesta, en modificar les actuacions, si més no, o la legislació sobre el tema dels ocupes?
De moment hi ha una promoció clara per part dels sectors professionals d'aquesta necessitat. Penseu que aquí a Catalunya inclús s'ha presentat a la mesa del Parlament una proposició de llei, perquè aquí tenim una regulació pròpia en matèria de règim de propietat horitzontal, que el que pretén és millorar i ampliar la possibilitat de resposta de les comunitats de propietaris. No? Penseu que moltes vegades a les comunitats de propietaris, quan hi ha ocupacions, doncs es donen molts problemes de seguretat i de convivència. No? Ja diuen, hi ha molts tipus d'ocupacions, però la realitat que ens estem trobant ara tot sovint és aquesta. Aleshores, una mica la finalitat seria que el propi president pogués actuar o bé per iniciativa pròpia o a iniciativa de qualsevol altre propietari o legítim ocupant de l'edificació, quan es donen aquests supòsits de problemes de convivència o de seguretat, bé sigui perquè s'han intervingut elements comuns o privatius, doncs que poguessin instar aquesta acció de cessació, sol·licitant al jutge que adopti unes mesures cautelars necessàries, i entenent que aquesta és més innovadora, com us deia, el tema d'implicar també a l'Ajuntament, que inclús es podria cedir aquesta acció o aquest dret a l'Ajuntament corresponent si hi hagués... Doncs,
a la Guàrdia Urbana, vaja.
Sí. La principal preocupació, com sabeu, són aquestes màfies que ara dominen i controlen aquest món de l'ocupació i que al final estan empenyent els més vulnerables, perquè com ells mateixos diuen, els hi demanen uns diners, els hi venen unes claus, que diuen, no?
Sí.
I aquesta gent més vulnerable, que no té on situar-se, fa un esforç i paga uns diners i a continuació també estan exigint a la propietat, si vol recuperar la possessió, doncs uns diners, no?
Sí.
Aquest és un problema greu que en tot cas entenem que des dels sectors professionals ja veníem temps advertint que això anava passant, però que ha anat en creixement i penso que ara la pròpia ciutadania ha dit ja no puc més i ha sortit al carrer, no?
Sí.
I per això també els medis, doncs, tant de comunicació s'han fet més ressò i potser entre tots doncs, anem generant una mica consciència del que realment està passant.
Sí. I amb la pandèmia i la crisi, molt breument, senyora Miró, creu que hi haurà més morositat en el pagament de les despeses? I una altra pregunta, baixaran els preus dels pisos?
Val, anem a pans. Anem a pas, perquè són dues preguntes ben diferents. Però, bueno, us començaré per la primera que em traslladàveu. En tot cas, evidentment, com dèiem, la pandèmia ha significat una gran crisi econòmica que ha afectat a tothom.
Sí, i totes les famílies.
I, per tant, clar, les despeses comunitàries, doncs també la seva morositat s'ha vist augmentada. Nosaltres vàrem fer una enquesta entre els nostres col·legiats aproximadament al mes d'abril, i en aquell moment, ja hi penseu que estàvem parlant...
Oh, però al principi, això.
Sí, bé, per tant, només dos mesos ja s'havia produït un increment de més del 6% de la morositat.
Sí.
Entenem que, donada la situació econòmica actual, doncs la crisi està comportant que aquesta xifra vagi en augment, i això doncs és una conseqüència greu també pel manteniment dels serveis comunitaris dels edificis, que són tan necessaris, perquè pensem que el servei de neteja, que inclús ha hagut d'incrementar doncs, per millorar i evitar riscos, el manteniment dels ascensors, i són despeses de les que no es pot prescindir, però clar, que tenen que estar sufragades amb les aportacions de cadascun dels propietaris, no?
Sí.
Amb la qual això doncs, bueno, pot complicar certament, es pot anar complicant el tema. No?
Sí.
Si baixaran o no baixaran els lloguers, bé, quan entri en vigor la llet, pues, s'haurà de veure què és el que passa. Nosaltres el que sí que diem és que és una mesura molt curtplacista i que si mirem a mig i llarg termini, doncs aquests efectes negatius que estàvem comentant, doncs poden fer que realment al final es produeixi justament l'efecte contrari. I això ja no és que ho diem el sector com si tal, és que la pròpia Autoritat Catalana de la Competència també va fer el seu informe en aquest sentit i especificant que entenia, després d'una anàlisi rigorós, que podia donar aquest efecte contrari i desaconsellava també aquesta mesura.
Sí, doncs moltes gràcies, senyora Anabel Miró, per estar en el nostre programa Economia en Valors i per les seves explicacions. Que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana. Passi-ho bé.
Igualment a tots vostès.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
I ara tenim entre nosaltres el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, dedicat a atendre els que no tenen sostre. Hem parlat abans dels lloguers, però aquests ni lloguers ni res. Només tenen el ras. Bon vespre, senyor Ferran Busquets.
Bon vespre.
Vosaltres us dediqueu a les persones que no tenen casa, els homeless, que, coneguts mundialment, que dormen al carrer i que viuen a l'aire lliure. Dormen amb matalassos de cartró, moltes vegades, amb alguna flaçada, potser. Tal volta, arrecerats en una oficina bancària. Expliqui'ns una mica quina és la tasca de la seva fundació.
Bueno, pues la nostra tasca consisteix precisament en tenir una mirada cap a aquestes persones que dormen al carrer. Per una banda, atenem aquestes persones, les atenem en el sentit pues, que els acompanyem al carrer, parlem amb ells i proporcionem habitatge. En aquest moment estem proporcionant habitatge a més de 205 persones. I també pues, fem sensibilització, campanyes, per fer veure la gent, la ciutadania, que les persones que dormen al carrer no dormen perquè volen, sinó dormen senzillament perquè no tenen un habitatge. I per una altra banda també el que fem és incidència i denúncia pública per fer propostes i per denunciar el que està passant cap a aquestes persones que a vegades, bueno, que sempre és molt greu.
Sí. La Fundació Arrels està feta de voluntaris. Vostè com veu el voluntariat al nostre país?
Bé, jo crec que el voluntariat és una qüestió bàsica del nostre país perquè en el cas d'Arrels, sense el voluntariat no existiríem. És a dir, Arrels va néixer com a una entitat de voluntariat, és a dir, on tothom era voluntari, i a poc a poc, per poder donar una mica de continuïtat, es va anar contractant a les persones. Llavors, el voluntariat és tan important que està present a tot el nostre patronat i a l'equip directiu de l'entitat. Per tant, el voluntariat és fonamental.
Vostès porten quasi 30 anys d'activitat. I com a fundació, feu una tasca social de primer ordre. Donar sostre als que no en tenen. Teniu el hashtag Ningú dormint al carrer, tot junt. Però malgrat les accions que es fan, hi ha encara molta gent que dorm al carrer, senyor Busquets.
Sí, malauradament, a Catalunya podem estar parlant de més de 2.300 persones que aquesta nit dormiran al ras. És una xifra molt alta. I hi ha molta feina, entre altres coses, perquè la capacitat que tenim les entitats i les administracions de donar suport a aquestes persones i de que surten del carrer és molt petita comparat amb aquesta màquina que aboca a la gent a haver de viure al carrer. Llavors, aquest és el problema. El dret a l'habitatge no es reconeix, però no s'exercita i les persones, malauradament, acaben dormint al carrer.
Sí. El total d'ingressos de la Fundació Arrels, senyor Busquets, a l'any 2019 va ser gairebé de 4 milions d'euros, dels quals un 30% era de finançament públic i un 70% era de finançament privat, bàsicament donatius d'empreses i de particulars. D'aquests ingressos, un 50% s'han dedicat a allotjament i suport social. Vostès veuen molt insuficient aquestes xifres davant de les necessitats que hi ha, no?
Sense cap dubte, el fet de que hi hagi 1.200 persones dormint al carrer, això l'únic que ens està dient és que els recursos són insuficients, no que les persones no vulguin estar al carrer. En el nostre cas, el nostre finançament doncs, ens ajuda a, cada any a atendre unes 2.000 persones i, de fet, a nivell d'allotjament, que seria a prop del 50%, estem parlant de més de 200 persones. Per tant, si tinguéssim més ingressos, podríem arribar a moltíssima més gent. I aquest és un dels nostres reptes i, evidentment, d'altres entitats.
Sí. El 2019 van atendre quasi 2.600 persones, incrementant un 10% a les que van atendre el 2018. D'aquestes 2.600, un total de 240 tenen garantitzat avui allotjament. Això és una fita important, tot i que és, com dèiem abans, insuficient, senyor Busquets. Quins són els principals problemes en què es troben vostès? Pot explicar alguna anècdota?
Sí, tant. Els principals problemes que ens trobem, precisament, és que les persones que estan en una situació molt cronificada, és a dir, són persones que estan amb una vulnerabilitat molt alta i que porten molt temps dormint al carrer, aquestes persones doncs, no tenen de vegades els recursos per poder tirar endavant, però els recursos perquè bàsicament hem arribat molt tard. La duresa de viure al carrer és tan gran, perquè tinguem una imatge molt clara, i a nivell de renta també, que hi ha moltes persones que quan poden arribar a un habitatge, des del primer moment, el primer dia que arriben, han de passar a vegades alguns dies perquè aquestes persones dormin al llit. No? Normalment aquestes persones, per la por i per la complexitat de la situació, molt sovint els primers dies dormen al terra directament o al sofà i finalment van a dormir al llit. També hi ha una situació que ens hem passat malauradament algunes vegades i que ens consta que ha passat també a altres països, és que les persones han viscut una situació tan dura que quan arriben al pis i fan aquesta relaxació de per fi tinc una llar, malauradament doncs, la seva vida se'n va.
Sí, i amb la pandèmia hi ha hagut més gent que dorm a casa, sense casa, perdó, o menys?
Pel fet que hi ha hagut aquesta pandèmia que estem vivint o que estem patint tots més aviat, una de les coses que sí que ha passat és que hi ha hagut més gent al carrer o com a mínim que no han pogut sortir del carrer. Sí que és cert que normalment nosaltres vam ser crítics, encara ho som amb els recursos aquests que van obrir l'Ajuntament, sí que aquests recursos han fet que hi hagi persones doncs, que han perdut la vivenda a causa de la pandèmia perquè no han pogut pagar les seves habitacions de rellloguer o perquè han tancat hotels o pensions que eren la seva llar, doncs això ha frenat que arribin més persones al carrer. Ara està per veure què acabarà passant més endavant, perquè una de les coses que passen les persones que donen al carrer és que quan una persona té una llar i la perd, no és immediat, perquè la persona s'aferra a qualsevol opció abans d'arribar-hi. Sí. Amb el temps veurem si això s'accentua o no.
Sí, sí, doncs moltes gràcies, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, per participar en el nostre programa Economia en Valors. Que tingui molts èxits vostè i els voluntaris en el seu treball de donar sostre als qui no en tenen. Que tingui un bon vespre, una bona nit. Adéu-siau.
Moltes gràcies, bona nit, adéu.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
I entrevistem ara la doctora en psicologia Isabel Sierra i parlarem de la diferència de sous entre els homes i les dones i que ja és hora que això canviï, perquè fent la mateixa feina dues persones han de cobrar diferent només perquè són de diferent sexe? No s'entén això. Bon vespre, doctora Isabel Sierra.
Hola, molt bon vespre, Salvador.
Què tal? Conec una empresa, doctora Sierra, o més d'una, que les persones cobren el mateix, les dones, que els homes.
Sí.
En tots els àmbits de l'empresa, perquè el que es paga és la feina, no el sexe de qui la fa. No és així, senyora Sierra?
Sí, 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 en teoria sí. A veure, el problema és que si ho mirem des del punt de vista d'una sola empresa, doncs això
bueno, algunes...
és fàcil de mesurar. però en dades macroeconòmiques, mesoeconòmiques, és a dir, amb estudis estadístics grans, sí que és que es veu que hi ha una diferència en els tipus de responsabilitats, diguéssim, que prenen o que se'ls otorguen a les dones, i això significa una disminució del salari.
Sí.
En termes grossos, eh?
Sí.
És a dir, hi ha una llei, que és la Llei Efectiva d'Igualtat d'Homes i Dones de Catalunya, a banda de l'espanyola, que ja determina que és il·legal pagar el mateix tipus de feina sous diferents. El problema no és aquest pròpiament, el problema és que a l'hora de contractar, per exemple, hi ha una discriminació tàcita amb les dones, per exemple, que poden estar en situació, en una etapa vital per tenir criatures, per exemple, no?
Sí.
Perquè es consideren des de l'empresa que potser doncs, faltarà més, etcètera. No?
Sí. D'això en parlarem després també. Sí.
El problema és a l'hora de pujar de nivell, diguéssim, dins de la pròpia empresa, de manera que en 10 anys, per exemple, hi ha una rebaixa important de possibilitats de promoció i es queden estancades com 10 anys. Això significa el que li està dient. No és un tema de que hi ha igual sou, igual feina, sinó que dintre d'una estructura empresarial es pugui tenir les mateixes oportunitats de fer promoció.
Sí. D'altra banda, el fet de que la dona tingui el sou més baix fa que aquesta tingui menys llibertat, el tenir menys ingressos.
Sí.
La igualtat dels ingressos és un tema que va lligat completament amb la dignitat de les persones. Totes les persones, independentment del sexe, tenen la mateixa dignitat. Quan es parla de persona i no es parla de gènere, no es parla de gènere, sinó de qualsevol ser humà. Què hi diu vostè amb això? O sigui...
Això té tota la raó, evidentment. És una qüestió de dignitat humana, sempre i quan les dones siguin considerades dintre la categoria d'humana sense l'adjectiu dona. Per què? Perquè el fet de la maternitat, pròpiament, és un tema molt arrelat, no?, en les nostres creences i que la realitat el desmenteix absolutament, perquè ja fa molts anys que les dones som capaces de treballar i de ser mares alhora. Sí que és veritat, amb molts esforços, no?, personals, i amb moltes renúncies també. Però des de l'àmbit de l'empresa se segueix considerant que tenim menys vàlua o menys dedicació. És un tema de cultura de la feina. De fet, ara estem veient amb el teletreball que moltes vegades no és tan important les hores de presència a la feina, que no pas la productivitat efectiva que es fa, no?
Sí, sí.
Això sí que som iguals, eh? Vull
sí.
dir que si no es premia, per exemple, les llargues jornades, que és el que afavoreix els homes perquè s'estan molt més temps a la feina, doncs, evidentment, podríem valorar els resultats, la productivitat, en una manera més equitativa.
Sí, com és que els convenis signen la desigualtat entre els homes i les dones any rere any? Són els sindicats qui no promouen suficientment o no valoren la feina de les dones?
A veure, ja li he dit que la Llei d'Igualtat Efectiva d'Homes i Dones, que es va aprovar el 2007, ja fa uns anys, aquí a Catalunya diu exactament quin és el tracte que s'ha de fer equitatiu a l'hora de contractar, a l'hora de promocionar, etc. Però, clar, de la llei a la pràctica hi ha una gran distància, no?
Sí.
Aleshores, bé, diré una cosa que no és molt empàtica, diguéssim, de cara als sindicats, però són majoritàriament masculins encara, no? La gent que hi està en els sindicats i en els llocs de comandament, i potser això sigui una raó per la qual no sigui una prioritat per ells lluitar per això. El que sí que he de dir és que en promouen i faciliten i insisteixen a les empreses que han de tenir uns plans d'igualtat.
Sí.
És important. El pla d'igualtat en una empresa, en aquesta pròpia llei, a l'article 46, diu com han de ser aquests plans, els conceptes, els continguts, i que com han de ser també posats en marxa.
Sí, vostè parlava abans de les baixes per maternitat com un problema.
Sí,
però no ha de tenir la dona llibertat de ser mare? Forma part també de la dignitat de la persona, crec jo.
I tant. A veure, jo diria que fet, fem un salt al darrere. Els homes i les dones tenen llibertat i tenen el dret també, si vols, si sí. poden, de ser pares i mares.
Sí.
No és només la mare. És a dir, quan hi ha una criatura també hi ha un pare, no? Aleshores, les mares han de poder, les dones han de poder ser mares, si ho desitgen, evidentment, sempre i quan les condicions de la seva vida ho permetin, perquè clar, ara ja està claríssim que les dones volen treballar, volem treballar, i a més hem de treballar, perquè el que passava fa 40 anys amb un sol sou no viu una família amb tres fills, per exemple, no?
Sí, sí.
És evident que només tenen el dret de poder fer aquesta vida laboral i professional, és a dir, amb prou garanties de desenvolupament, sinó que necessiten també poder tenir serveis i flexibilitats horàries i facilitat per permisos en sí. l'àmbit de la maternitat, perquè no és un dret individual només.
Sí.
També hem d'entendre que és una funció social, no la ser mare.
Sí, sí, no.
I en aquest cas...
Si hi ha una mare vol dir que hi ha un pare també, no?
Sí, bueno, però això és interessant que ho digui, perquè normalment són les mares les que van a escola quan el nen es posa malalt o ajudar a fer els deures quan el nen no pot. Llavors, això treu hores, treu possibilitats i, a més, des del meu punt de vista, li treu a l'infant la possibilitat de gaudir d'un pare. Perquè el fet de que els homes es dediquin, ja dic, per creences, molt contundentment a la feina, com si fos el caçador que ha d'anar a buscar la peça de caça i la mare la va cuinar, això ja fa molts segles que ha canviat. I els fills també tenen el dret de poder tenir el seu pare al costat.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, doctora Isabel Sierra, per les seves respostes. El tema no s'acaba aquí i segur que tornarem a parlar, eh? Que tingui un bon vespre i una bona nit. Adéu-siau.
Molt bona nit. Adéu.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia amb Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
I aquí s'acaba el programa d'aquesta setmana Economia amb Valors. Han intervingut Pere Llompart, famós cavista i agricultor, Anabel Miró, presidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, i Isabel Sierra, doctora en Psicologia i de la Salut i especialista en Salut Pública i Benestar Social. El control tècnic ha estat Toni Huguet i qui s'ha parlat, Salvador Aragonès. Bon vespre a tothom, bon cap de setmana, sobretot que siguin molt feliços. Adéu-siau.